Ja fa 15 anys del 3%.
Bé.
Ah, sí, em vols parlar?
És molt maco, aquest tema.
Doncs para un moment la música de ruleta.
Ja, millor, mira, us recomano, faré una cosa molt poc radiofònica.
Ui.
Recuperar el debat del 3% al Parlament i veure la cara de Núria de Gispert en aquell moment a la bancada de Convergència i Unió quan Pasqual Maragall diu...
Vostès tenen un problema...
Es diu 3%, es gràcies.
3%.
Se veu aquella cara de... Hola, lo que ha dicho? Saps aquell moment de...
De col·le, eh?
De, absolutament flipat, fa un bot així de cop, és meravellós.
És la cara de... Hola, lo que ha dicho, habíamos dicho que no lo diríamos.
No lo diríamos. Ah,
entre todos.
Com s'ha atrevit.
El pacte tàcit aquest, que mai s'explicita de dir, això ho sabem tots, que es fa, que ho farem i que es farà per sempre, però no ho diguem, i s'ha trencat una cosa que era sagrada, no?
De fet, ha quedat com un mite que mai s'ha acabat de resoldre, és a dir, allò va acabar en un cas judicial que ha anat a respondre, vull dir, ha anat contra segones files, per entendre'n, sense menysprear les persones condemnades pel fet del càrrec que tenien, però mai s'ha acabat de respondre ben bé fins a quin punt les obres públiques han servit de finançament per partits polítics. I perquè sempre ha sigut un silenci entre tots. A l'any 91, el diari Expansión va treure un dia una xerrada de Miquel Roca amb constructors, que Miquel Roca era porta tancada, i segons aquella crònica del diari Expansió, Miquel Roca va dir, però algú de vostès no ha pagat diners a un partit polític? Com dir, bueno, si tots ho fem, no? Tots ho fem i tots els partits ho fem, no? I de... Clar, en aquell moment hi va haver una certa polèmica, Expansió no va haver de desmentir, però sempre hi ha hagut com aquest... com aquesta... rum-rum, no sé com dir-ho, que els partits polítics s'han finançat històricament irregularment amb comissions d'obra pública, però mai hi ha hagut com... Les condemnes judicials han sigut escasses. Hem tingut el cas Gürtel, això sí, és una gran condemna. Hem tingut el cas Palau, però no hi ha hagut mai com ningú que expliqui ben bé com ha funcionat, si ha sigut sistemàtic o no, no? Que crec que serà una de les grans incògnites que s'hauran de resoldre els propers anys quan algú digui, doncs sí, s'ha fet d'aquesta manera, tots els partits, o no tots potser, però molts, els partits que han tocat poder ho han fet. És un dels dubtes que ens queda.
És una cosa similar al que passa amb el tema dels bancs i dels préstecs a bancs i tot plegat, que com que tothom d'alguna manera sembla que podria estar haver estat o estar relacionat amb el tema, aleshores no s'aprofundeix mai en la qüestió perquè esquitxa absolutament tothom, no?
Clar, quan diem absolutament tothom, segurament podria. És injust perquè al final és els partits que més podran tocar històricament i en certs moments, no? El dubte és això, fins a quin punt... Ara sempre parlem de casos concrets, és a dir, el 3% es va convertir en un cas petit d'infraestructures, no sé què, després n'hi ha hagut un altre també relacionat amb infraestructures, però mai s'ha vist com el gran esquema de la corrupció si ha existit de forma sistemàtica o no.
Des d'aquell moment, clar, tu no ho saps, eh? Però tu creus que algú ha seguit cobrant i ha cobrat un 3% per obra pública?
Les investigacions judicials així ho afirmen. Altra cosa és que després s'ha creat.
És a dir, els últims 5-6 anys...
Hi ha investigacions en marxa sobre això. Jo no sóc qui per dir sí o si no, perquè només he seguit el que diu el jutge, però les investigacions estan allà, després s'ha de veure fins a quin punt és cert o no.
També hi ha una altra pregunta que és, potser, no ho sé, és una hipòtesi, de tesi de final de curs de 8è DGB, eh? Però és no aixecar les sospites i atacar-ho frontalment perquè dius, i si jo de 15 anys agafo el poder? Igual ho vull fer.
Clar, però potser els que vulguin agafar el poder haurien de començar a pensar agafar-ho de manera diferent. Al final, aquí el tema és si aquella amenaça de Jordi Pujol a la comissió d'investigació sobre el seu cas que deia jo un dia mouré l'arbre,
sí, l'arbre
veurà tot, doncs si un dia mou l'arbre o no mou l'arbre.
L'arbre està allà esperant, eh?
L'arbre està allà, aviam que caigui. Ja veurem.
Sí. Hi ha un joc d'equilibri molt complicat, que si mous l'arbre es mou una altra peça, que li toca no sé qui, que no sé què, no sé quantos, i aleshores la decisió és complexa, no?
Però al final algú ha d'estar per les cartes, i no passa res per fer-ho, és a dir, si hi ha un... El tema és si hi ha una voluntat de canviar-ho o no. Sembla que hi ha partits que es reivindiquen i que volen canviar-ho, i realment l'exercici de transparència que estan fent tots els partits en els últims anys fa pensar que es vol fugir d'això. Però clar, potser algú hauria d'explicar què estava passant fa una dècada aquí.
Què es va trencar aquell dia? Digue'm una cosa que es trenqués definitivament. És a dir, a 15 anys després, a dia d'avui, que diguis...
L'oasi català.
L'oasi català.
Clar, aquell dia, juntat amb el dia que van entrar al Palau de la Música, que seria molts anys després, seria el 2009, si no m'equivoco, juny del 2009, va ser com quan es va fer públic el que podia ser un rum-rum, un secret a veus, el dia que el president de la Generalitat li deia al cap de l'oposició, que representant del partit que havia governat els últims 23 anys, que havien cobrat comissions per obra pública. A més, amb un fet, Pasqual Maragall només diu vostès tenen un problema que es diu 3%. No diu res més, però tothom ho entén a què es refereix, per tant.
Es va trencar Convergència aquell dia, també?
No.
No especialment aquell dia?
No, la crisi de Convergència té molts factors i es va trencar més el dia que va confessar Jordi Pujol que aquell dia. Aquell dia potser va començar al principi de la crisi, però després Convergència ha governat, ha seguit guanyant eleccions i... Vull dir, de fet, ha guanyat totes les eleccions fins aquestes últimes, fins a la seva desaparició. I, per tant, no sé si aquell dia es va començar a trencar.